Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Xirió. El passaport Covid a Catalunya podria estar cada vegada més a prop. Salut estudia si l'implementarà com a mesura per accedir a determinats establiments. L'anunci arriba després de la sentència del Tribunal Suprem, que ja ho ha avalat per a Galícia. De fet, Salut ha demanat al govern espanyol que no enviï més vacunes perquè les neveres estan plenes. En aquest sentit, aquest matí, la doctora de l'Hospital Vall d'Hebron en Medicina i Cirurgia, Magda Campins, ha apuntat al matí a Ràdio Estel que el passaport Covid pot ajudar a controlar de forma eficaç el virus, tenint en compte, a més, que ara s'acosten mesos d'hivern on el virus circularà per espais interiors.
El fet de que es demani doncs, aquest certificat per entrar a diferents espais interiors, doncs jo crec que és una mesura que pot ajudar a tallar les cadenes de transmissió i pot ajudar a controlar de forma molt més eficaç la circulació del virus. I jo crec que és una mesura addicional que jo personalment la veig adequada.
A més, la doctora Campins ha assenyalat que el passaport és una mesura que no coarta les llibertats individuals. També ha apuntat que podria ser un incentiu perquè els joves que encara no s'han vacunat ho facin. En política, el govern espanyol i sindicats han acordat aquest matí un augment de 15 euros en el salari mínim. La patronal espanyola, però, no ha donat suport a l'acord entre executiu i sindicats. El document pactat preveu arribar a un salari mínim de 1.000 euros a partir de l'1 de gener de l'any 2022 i de 1.060 euros a partir de l'1 de gener de 2023. I seguim amb coronavirus. Primera setmana de curs escolar i ja hi ha 31 grups escolars confinats. De moment, però, no hi ha cap centre tancat completament. Segons les dades reportades pel Departament d'Educació, hi ha ara mateix 1.643 persones en quarantena. En els darrers dies s'han registrat 950 nous casos i ja se n'acumulen 3.562 en total, tots alumnes, docents o personal d'administració i serveis. I més qüestions. Els Mossos investiguen el cas d'un home a qui van abandonar la porta de l'Hospital del Vendrell amb ferides d'arma de foc. La policia va acudir al centre hospitalari aquest dimecres al voltant de 7:45 del vespre, però no van poder parlar amb ell perquè el pacient l'estava operant. A l'espera de recollir el testimoni del ferit, els agents han obert una investigació per aclarir els fets. I avui el preu de la llum torna a assolir un nou màxim històric. La mitjana serà de 188 euros per megawatt hora, gairebé 16 euros més que ahir. Incrementa un 32,8% respecte a dijous passat. La franja més cara serà de 9 a 10 del vespre, amb un preu que serà de gairebé 200 euros per megawatt hora. I més notícies. Només el 14% dels alumnes de secundària i el 35% dels de primària parlen català al pati de l'escola, segons dades de la Plataforma per la Llengua. L'entitat subratlla també que als patis dels instituts públics de Valls només el 40% de les converses són en català, o que els alumnes de quart d'ESO tenen més coneixements de castellà que de català a totes les regions educatives. I temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Real Madrid guanya per 1-0 a l'Inter de Milà i l'Atlètic de Madrid signa un empat sense gols en la seva estrena a la primera jornada de la Lliga de Campions. Els blancs van patir durant la primera part del partit i va ser gràcies a les aturades de Courtois que van poder aguantar la porteria 0. A la recta final del partit els italians es van relaxar i a falta d'un minut pel final Rodrigo va marcar el gol de la victòria. Els matalassers, en canvi, no van poder amb el Porto. L'equip madrileny no va generar un bon joc i va tenir molt poques oportunitats. A més, l'únic gol que van poder marcar, el VAR els va acabar anul·lant perquè la pilota va tocar les mans de Taremi abans d'entrar a la porteria. Per cert que en aquest partit l'afició de l'Atlètic va dedicar una forta xiulada a Griezmann en el seu retorn al Wanda Metropolitano. Pel que fa als altres resultats de la jornada, el PSG, amb Messi de titular al costat de Neymar i Mbappé, no va passar de l'empat a 1 amb el Bruges i el City de Pep Guardiola va començar la competició amb bon peu guanyant 6-3 al Leipzig. I el món del bàsquet pendent del futur de Marc Gasol que podria acabar la seva carrera al Girona. Als seus 36 anys, el jugador ha rescindit el contracte amb els Memphis Grizzlies i ja és lliure per negociar amb un altre equip. Tot apunta que el jugador podria acabar el bàsquet Girona, equip que ell mateix va fundar l'any 2014 i del qual n'és president.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot de moment. Més notícies d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tiene razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Doncs ara mateix passen gairebé 6 minuts de les 11 d'aquest matí de dijous. Estàs escoltant Al matí a Ràdio Estel. I en aquesta segona hora, avui ens volem ocupar de la situació que viu ara mateix a l'Afganistan. I ho fem amb Dani Barth, ell és director de l'entitat Vahid, i també amb la Laia Marçal. Concretament, avui us volem parlar també del poder que pot arribar a tenir un missatge a través de Twitter. Un senzill, com estàs? Necessites ajuda? Va fer que la Laia Marçal, veïna de Barcelona, doncs, pogués ajudar a sortir de Kabul a l'activista afganesa Niloufar Aujobi i a tota la seva família. En parlem avui amb ella d'aquí uns segons, i és que ahir va fer un mes de la tornada al poder dels talibans a l'Afganistan. De qui va servir la intervenció militar dels Estats Units? Quins són els passos que ha de seguir un afganès que vulgui sortir del país? Totes aquestes preguntes les intentarem resoldre tot seguit a un altre punt de vista. Primer de tot, ja podem saludar aquí als estudis de Ràdio Estel, Laia Marçal. Laia, com estàs?
Hola, què tal? Doncs bé, anem aguantant la força.
A mi m'agrada la Laia, perquè com et presentem, Laia? La Laia diu, mira, experta en comunicació i màrqueting i una persona com qualsevol altra.
Exacte, i tant que sí.
Perquè el poder, d'ara en parlarem, al final de l'entrevista, doncs volem que ens apropis el teu testimoni, com un com estàs, en què et puc ajudar, doncs justament vas ajudar que tota una família doncs, sortís de Kabul doncs, per poder no?, tenir una nova vida.
Sí, va ser, la unió de fet fa la força, perquè vam ser diverses persones que vam crear com una mena de xarxa entre diferents països i vam anar mirant possibilitats i al final la vam aconseguir ajudar i que sortís via Polònia.
Doncs ens ho explicaràs res al final de l'entrevista, però abans volem saludar també a David Ibarz, ell és director de la Fundació Vahid al TACAFA. No sé si ho he pronunciat bé, David, què tal? Bon dia, David.
Hola, molt bon dia.
Daniel, disculpa, jo mateixa m'he donat compte ara mateix, Daniel.
I ho has pronunciat bé, Vahid al TACAFA.
Sí? Que vol dir Casa de Cultura, si no m'equivoco.
Casa de la Cultura, sí, exactament. Sí.
Escolta'ns, primer volíem parlar amb tu perquè ens situessis una mica en quin punt estem i fer-te aquesta primera pregunta, no? De què ha servit la intervenció militar dels Estats Units a l'Afganistan?
Bueno, això ja és una pregunta a nivell de geopolítica mundial que realment a nosaltres ens escapa una miqueta. Sí que creiem, òbviament, aquí les intencions dels Estats Units doncs, en aquesta intervenció militar doncs, era erradicar el perill terrorista, no?, de que va ser l'amenaça en el 2001 per Bin Laden, etc. I diguem, el tema terrorista. I jo no sé, no sabem fins a quin punt aquests 20 anys d'ingerència en Afganistan haurà fet que tot això quedi resolt, ho veurem en els propers dies, i per tant, realment, no hi ha una resposta, sinó que realment veurem en els propers mesos com evoluciona tot aquest tema i veurem fins a quin punt aquests 20 anys d'intervenció i ingerència han tingut algun impacte o no.
Tu creus que ha canviat el talibà de fa 20 anys?
Per mi aquesta resposta és molt difícil de contestar. Desconec, sí que el talibà, jo crec que, o sigui, talibans n'hi ha molts grups de molt, molt diferents, i per tant jo crec que, òbviament, dintre de les estructures talibans, que són molt diverses i diferenciades, segur que hi ha grups que han canviat i que han modificat. Ara bé, com es coordinaran per exercir aquest poder que ara tenen, doncs està per veure també, no? És a dir, en tota aquesta coordinació que han de tenir entre ells i elles, doncs veure una miqueta com anirà passant. Per tant, no sabem tampoc si políticament hi haurà un canvi important o no en la forma de governar respecte als talibans de fa 20 anys.
Uh-huh. Des de la vostra entitat heu pogut acollir afganesos. En quines condicions han arribat?
Doncs mira, van arribar fa 3 setmanes aproximadament. Van arribar totalment en xoc. Els vam anar a buscar a la base militar de Torrejón de Ardoz i els vam acompanyar fins a Barcelona. I sí que, bueno, tenim famílies que venen amb nens, i clar, una de les primeres preguntes era: Barcelona té mar? Doncs, ostres, clar, no sabien ni on estaven ni on venien. Per tant, el primer que vam haver de fer és situar-los una miqueta en el context d'Espanya, en el context català, i d'aquí treballar una miqueta. També, doncs, ens feien preguntes, no? En el mateix viatge d'autocar des de Madrid a Barcelona, d'escolta, quan podem començar a treballar? I llavors això també ens implica explicar-los el sistema nacional d'asil, que no et permet treballar fins d'aquí 6 mesos, i per tant la primera tasca va ser una acollida molt càlida perquè se sentissin segurs, perquè el seu viatge ha estat molt traumàtic, i com a segon punt, doncs, treballar, doncs, escolta, estem a Barcelona, no sabien ni creuar els semàfors, o sigui, no sabien la senyalètica com funciona, i per tant treballar el context on estan a partir d'ara i quines són les normes culturals que existeixen en aquest espai. I sí que és veritat, que absolutament estan tot el dia enganxats al mòbil, preocupats, òbviament, per les seves famílies, clar, que encara resten allà.
Daniel, aprofitant que tenim aquí a un altre punt de vista, fins a quin punt és important, doncs, garantir una xarxa de suport, podríem dir, integral, no?, per les víctimes d'una migració forçada com els que provenen de l'Afganistan?
És a dir, una migració forçada com aquest, però recordem que aquí sí que han arribat 2.000 i pico persones, no?, des de l'Afganistan, però recordem que aproximadament sol·liciten asil unes 100.000 persones a l'any, d'acord? Per tant, aquest acompanyament, com deies tu, integral, és molt necessari i és molt complex de fer, i per tant sí que realment es necessita una estructura mínima que et permeti acompanyar les persones en molts àmbits, des de l'àmbit formatiu, des de l'àmbit jurídic, des de l'àmbit psicològic i psiquiàtric, i des de l'àmbit social. Per tant, realment és necessari aquest acompanyament integral, i que no és fàcil ni és, de, diguem, ràpid aquesta integració i aquest acompanyament. Vale?
Uh-huh. Heu tingut suport o ajuda per part dels governs català i espanyol?
Sí, el sistema, diguem, aquesta acollida que hem fet nosaltres de les 13 persones afganeses a Barcelona, totes estan dintre del sistema nacional d'asil. Nosaltres, la nostra entitat, que pertany a dues ordres religioses, a les franciscanes missioneres de Maria i Sant Joan de Déu, i que pertanyem a la Federació d'Entitats Retacoge, ens coordinem amb la Secretaria de Migracions, que ens dona, òbviament, uns fons econòmics per tal de gestionar les places del sistema nacional. Per tant, aquí és l'administració pública, en aquest cas el Ministeri d'Inclusió, que realment facilita la integració i aquest programa d'asil.
Daniel, mira, justament avui aquí als Estudis de Ràdio Estel també contem amb la Laia Marçal, qui va ajudar a sortir d'Afganistan, justament a la Niloufar Ayoubi, refugiada afgana, que ara mateix, doncs, està a Polònia intentant venir cap aquí. Laia, no sé si li volies també, no? Tenies alguna pregunta,
sí,
per fer-li al Daniel.
Sí, perquè jo, com a persona normal que sóc i que no toco normalment res d'això, ara em trobo amb ella, que està a Polònia. No és que ella vulgui venir cap aquí, que és inviable segurament en aquest moment. Ella va entrar sense avisat, va entrar dintre les llistes de militars d'allà de Polònia, i llavors ara es troba en una situació com la que relates tu, que es troben desubicats, que inclús arriben a fer fabulacions de poder tenir un pis i poder treballar d'aquí un mes i poder aconseguir això, perquè ho tenia tot i ho ha perdut tot, això està claríssim. I em trobo que no s'està ella enterant molt bé de quins són els passos, de quins són els tempos, que no l'estan ajudant psicològicament. He trucat a CNUR i llavors van dir que trucaria a una fundació, però no l'han trucat. Està en aquests moments en un moment bastant, bastant delicat psicològicament. Intenta, a més, ella ajudar, com a bona activista que era, a 70 dones que s'estan manifestant allà dintre. De fet, ja n'han matat algunes, d'aquestes 70 dones, i a la seva família, que està dintre, evidentment, i que va canviant de lloc cada dia, i van dormir en un hospital, per exemple. Uh-huh. I això és no sé com, qui pot ajudar-la, com trobar ajut allà i què es pot fer.
Clar, aquí ja trobem les primeres barreres, no? Clar. És a dir, pel Tractat de Dublín, teòricament, ella hauria de demanar asil a Polònia, perquè ella ha tocat terra, diguem, a Polònia, i, per tant, no hauria de vindre ni a Espanya ni a cap altre país del territori europeu, i des d'aquí, doncs, hauria d'acollir-se al sistema nacional d'asil de Polònia, que són diferents. És a dir, jo et puc explicar com funciona exactament el d'Espanya, però el de Polònia serà diferent. I, per tant, l'acompanyament o el programa d'acompanyament serà totalment diferent. Per tant, cal conèixer, en el context de Polònia, en aquest cas, quin és el sistema nacional d'asil i a quins drets es pot acollir. Vale?
Clar, aquest és el gran problema que ens trobem, que no tinc informació legal, no tinc ningú, cap advocat que em doni un cop de mà i m'expliqui quina és la seva situació real. Li han tret el passaport, li han donat com una mena de carnets verds, que no sé què són exactament. Mm. Si li envies diners no es pot recollir perquè no té el passaport. Bueno, és tot un panorama, evidentment.
Daniel, jo no sé si coneixies el cas de la Laia, que a través de... El coneixies, no?, que a través de, doncs, un missatge de Twitter, ella va veure, doncs, un tuit de la Niloufar Ayoubi demanant directament ajuda. Va ser... Com va anar, Laia?
Sí, no, jo vaig veure un tuit que feia ella, que el que relatava la situació, que més que demanar ajuda, relatava la situació en la que es trobava dintre d'un edifici, i aquest edifici havien anat els talibans 3 vegades a intentar entrar per evidentment per emportar-se'ls o pel que sigui, i estava ella amb els seus 3 fills petits i el seu marit també. El seu marit era un candidat polític d'allà d'Afganistan, i ella era una activista, era la primera dona que va muntar una empresa allà, va muntar una fundació que es deia AGAT, que era una fundació per ajudar altres dones a estudiar, defensora de l'LGTBI, i estava realment amenaçada. Llavors vaig enviar-li un missatge de si jo podia fer alguna cosa o podia ajudar-la, que no ho tenia molt clar. I a partir d'aquí vam començar una relació i vam començar a omplir papers, a omplir papers per aconseguir visats d'altres països. Vaig enviar, evidentment, tota la informació a Espanya. La vaig conèixer de dalt a baix, perquè tot el que arriben a preguntar per aconseguir visats...
Necessitava saber-ho tot d'ella, no?
Exacte, necessitava saber-ho tot. El nen més petitet no tenia el passaport, per tant, no era una gran preocupació per ella de poder-lo treure, perquè volia treure els tres fills, evidentment, no, deixar un bebè per una mare és inviable, i al final ho vam aconseguir via Polònia. Em vaig posar en contacte amb un periodista d'allà, li vaig passar tots els papers, tota la informació, em van connectar també amb serveis secrets d'allà, vaig fer l'acompanyament durant 3 nits sense dormir, va ser estressant, jo no m'hi havia trobat mai, i va ser una cosa més estressant per ella, evidentment, però des del meu desconeixement i sense ajut va ser una mica caòtic i preocupant, no?
Perquè, Daniel, a veure si tu ens pots ajudar amb aquesta pregunta, quins són els passos que de seguir, doncs, un afganès que vulgui sortir del país ara mateix?
Bueno, doncs el que m'encanta de l'exemple de la Laia és que reflecteix que el procés migratori no acaba una vegada s'arriba aquí, sinó que continua encara amb moltíssimes traves i moltíssimes dificultats. I això és un clar exemple, no?, el de la Laia, i això sí que m'agradaria compartir-ho amb tota la ciutadania. Ara mateix, un afganès que estigui a Afganistan, com pot arribar aquí? Ara és molt difícil. O sigui, en el seu moment hi havia unes llistes que, d'alguna manera, doncs, si estaves en aquella llista, doncs podies ser evacuat, diguem, per algun govern, no?, d'Europa o dels Estats Units. En aquest moment, tot això està tancat. Per tant, la via de sortida ara mateix és via frontera Pakistan, via Iran. Que aquestes fronteres estan tancades, estan havent-hi molts problemes, i, per tant, aquesta via d'evacuació està sent molt complexa. Per tant, ara mateix, vindre cap aquí, realment no hi ha una resposta. I aquesta és la realitat.
Tens tota la raó, perquè, a més, en aquest cas tinc la família d'ella, que també està dins, i altres dones que estan dins. Algunes estaven dintre de les llistes d'evacuació d'Espanya, i és inviable. Mira que fem tots els esforços i s'estan mirant sortides que són de caire il·legal, com quan, per exemple, hi havia... els nostres avis van anar als Camps Argelers o fugien per les muntanyes i travessaven França. Mm. Això és com... S'ha d'entendre, és com la Guerra Civil, i, a més, és un estat dictatorial on la gent es mora i on la gent s'escapa il·legalment. I això és molt greu.
Daniel, què hauria de passar per posar fi a aquesta situació?
Bueno, nosaltres el que reclamem, jo crec que totes les entitats socials, és garantir una sortida, una evacuació, unes vies segures i ordenades, no? Per tant, a garantir que hi ha un espai dintre d'Afganistan on les persones puguin anar i puguin ser evacuades. I això per nosaltres seria un precedent a nivell internacional la construcció d'unes vies segures en un context com, en aquest cas, com el d'Afganistan, però que serviria per a altres contextos futurs. Ara bé, tots sabem, doncs, que les polítiques europees el que estan enfortint és més que crear una via segura i ordenada d'evacuació cap als països europeus, doncs el que estan intentant és enfortir les evacuacions cap a Pakistan, bueno, els països limítrofs. Però, clar, això... depèn dels països, doncs es farà d'una manera o d'una altra, perquè també hi ha interessos geopolítics d'altres països que, bueno, dificultaran aquesta acollida de les persones.
Si hi ha algun oient que ens estigui escoltant i us vulgui ajudar en aquesta tasca, tant a la Laia com al Daniel, des de la Fundació Vahid Altacafa, què haurien de fer, Daniel?
Doncs poden entrar a la nostra pàgina web i col·laborar a través de voluntariat, oferint donacions en producte o també fent donacions econòmiques. Per tant, és entre www.vahidaltacafa.org i des d'allà trobaran totes les indicacions per tal de col·laborar.
Laia, tu també, ara ens volies explicar que també heu creat una xarxa, no?
No, som tot de dones que hem creat una xarxa ara que estem connectades i cadascú té una mica els seus casos. Estem connectades amb universitats també, de cara a més endavant que es puguin emetre visats tant d'estudiants com humanitaris i creant una miqueta un vincle per quan hi hagi una possibilitat de petita escapatòria d'allà, que és molt complicat, com diu ell, perquè fugir per Pakistan, totes les dones aquestes que s'estan manifestant, Pakistan les té fitxades en aquests moments i han d'anar cap a Iran, perquè aquestes van posar un hashtag i a partir de les xarxes les van enganxar i llavors no poden fugir cap a Pakistan perquè les enganxaran i a més no, és molt difícil. Ja havia, ahir em sembla que és un company de ràdio, d'una altra ràdio en aquest cas, va entrar a Afganistan, que a les 2 del matí no hi ha pogut entrar i em diu que va trobar 9 controls de talibans a les carreteres, per tant és realment perillós. I un gran problema que hi ha és que no entra líquid de diners, que per tant la gent s'està quedant sense diners, les dones no poden treballar, homes que són periodistes, com en aquest cas com vosaltres, no poden anar a la feina perquè ja estan amenaçats de mort i és un gran conflicte. Per ajudar, jo crec que per ajudar, entrar a la pàgina d'ells i donar suport, això el primer, perquè ara treure gent és molt complicat. I després, nosaltres segurament el que farem per la Nilofar és crear un crowdfunding, l'he de crear encara, de cara a poder ajudar dintre de la seva estabilitat i que pugui tornar a pujar i que sigui ella la que vol torni a tenir una fundació per ajudar les dones de dintre, perquè està més capacitada que jo per fer una acció com aquesta, però quan ella estigui bé. Mm.
Daniel, també és interessant el que ens comentaves al principi de l'entrevista, no? Que parlaves que ja és molt difícil, o sigui, treure'ls, no? del país, però també aquesta segona vida que se'ls planteja d'ara endavant, no?
Sí, correcte. Aquestes persones quan arriben aquí, nosaltres sempre no estem acostumats a veure pel·lícules de moviments migratoris i que acaba la pel·lícula quan arriben aquí, però és que aquí continua una altra odissea molt complexa i molt difícil. Pensa que, per exemple, les persones que arribaven, el que volen és treballar. Treballar per què? Per enviar diners a Afganistan. Però clar, el propi sistema durant els propers 6 mesos no els acull. Després hem de tenir en compte que el 95% de les persones que sol·liciten asil aquí a Espanya són denegades. I aquestes persones queden totalment desemparades, sense documentació i en un context que no és gens fàcil com el que estem a dia d'avui. I per tant, us podria explicar una altra barrera d'altra, però que realment sí que és un procés molt complet.
Uh-huh. De fet, doncs, Laia Marçal, també, que estàs en contacte, no?, permanent amb la Nilofar Aujubi, que està ara mateix a Polònia, la seva situació és de xoc, no?
La seva situació és de xoc, la seva situació és com el que explica ell, no?, de trobar-se en un limbo, de dir no em puc ni crear un compte bancari, no tinc recursos, no puc fer res, els meus nens què faig? Era una persona que estic capacitada per treballar, ja soc jove, jo vull treballar, a més ho està, i és molt preocupant, i a més amb unes lleis molt diferents pel que m'explica, bueno, pel que explica ella aquí, doncs és bastant em seria molt més fàcil ajudar-la des d'aquí, evidentment, que des d'allà, que a més són molt hermètics, la mateixa premsa d'allà la fa callar i li diu que no parli malament de Polònia, sobre la fan callar, sobre no l'estan tractant massa bé allà, tenim un sistema jo crec una mica diferent del de Polònia, el de Polònia és bastant complexa i bastant difícil. I a sobre ajuda legal d'algú que entengui els procediments d'allà, doncs mira, jo és el primer que demanaria, si algú pot ajudar legalment a entendre el seu cas.
Uh-huh. Saps quin és el somni de la Nilofar Aujubi, Laia?
Digue'm.
Quin seria? Si el coneixes, com que has dit que els coneixes tot de la baix.
No sé quin has llegit perquè en té moltíssims. Un és tornar a aconseguir ser qui era i tornar a ser una dona independent i que treballi i, evidentment, que els seus fills tinguin un futur i tornar al seu país i que el seu país estigui bé. Això és un dels grans somnis, de que el seu país sigui una altra cosa.
Daniel Ibarz, director de la Fundació Vahit Takafa, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe avui al matí a Ràdio Cel, per haver-nos explicat una mica el dia a dia, el vostre dia a dia i com s'està vivint des de l'Afganistan. Gràcies i que tinguis molt bon dia, Daniel.
Gràcies, bon dia.
Laia, jo no sé si ja per acabar nosaltres també agrair-te doncs, que hagis vingut aquí als estudis de Ràdio Cel. Res, avisar doncs, als nostres oients que si volen ajudar-te també a col·laborar, Laia Marçal, no? Directament
sí,
que puguin seguir
a compte a vosaltres i m'ho passeu vosaltres en aquest sentit. El que necessitaríem, sobretot, suposo que és ajuda de temes legals per ella i evidentment, tot el suport que es pugui tenir. Suposo que muntarem algun crowdfunding o alguna cosa de cara a que aquests tres nens puguin tenir un futur, com a mínim.
Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres doncs, aquest testimoni i doncs, aquest fet, no?, de només amb un missatge a Twitter, com has pogut ajudar a treure tota una família de Kabul, que de primera es podria sonar, no?, doncs, com una pel·lícula de ciència-ficció, de terror, directament.
A mi encara m'ho sembla. Encara m'ho sembla que és una pel·lícula el que he viscut i realment, mira, vaig parlar amb una editorial de cara a fer un llibre, m'he de posar a fer el resum, no he tingut temps perquè psicològicament t'has de situar bé i ella ha d'estar bé per poder fer també una cosa d'aquestes. I res, la gran il·lusió és que meva és que es trobi bé.
I segurament deus tenir ganes, no?, també de conèixer en persona la Niloufar.
Sí, i tant que sí. Ara he aconseguit una feina i suposo que podré recopilar una mica de diners per algun dia d'aquests poder anar i veure-la i donar-li una gran abraçada. Clar que sí.
Doncs moltíssimes gràcies a Laia Marçal. 11:26, estem en directe aquí al matí de Ràdio Estel. Nosaltres aprofitem res, marxem uns minuts a publicitat i a la tornada i arriba l'espai de Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo. Avui parlarem del lideratge.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de laics. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 2:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 2:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia. Al matí, a Ràdio Estel.
Doncs ara mateix, res segons, i amb els senyals horaris arribem a 11:45 del matí. Tot seguit arriba la Mireia del Pozo i el Plusvalua Dones. Recordem que els dimarts i els dijous estan amb nosaltres al magazín, amb un espai on abordarem un tema en relació a la dona, al lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, com també temes com ara la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre d'altres temes. Ja podem saludar avui a Mireia del Pozo. Mireia, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Escolta, de què parlarem avui?
Doncs avui parlem del lideratge, un terme que s'ha posat en boga i que està vivint molts canvis arran del Covid-19.
Hem de dir que són favorables, no, aquests canvis, Mireia?
Doncs absolutament. Absolutament favorables sempre i quan parlem del lideratge inclusiu i integrador.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i Conell.
Doncs aquest dijous, com dèiem, ja està aquí Mireia del Pozo. Hem de dir que també aquest any, Mireia, doncs, comptem amb el suport del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, que donen suport a l'espai Plusvàlua Dones. I també hem de recordar que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció també els Premis Tapping TV.
Sí, senyora, totalment, així és.
La Mireia, doncs, ja està amb nosaltres perquè ens expliqui, no?, una mica aquest esperit del Plusvàlua Dones.
Doncs sí, molt bon dia a totes, Plusvàlua Dones, com esteu? Nosaltres, com sempre, escoltant-vos per donar-vos un cop de mà. La passada temporada ens fèieu arribar les vostres inquietuds, conforme potser es parlava de lideratge massa alegrament. Vam aterrar-ho al Plusvàlua Dones i ens heu demanat que ens seguim parlant. Doncs som-hi. Tinguem el cap clar. O les persones estan al centre o res anirà bé. Les persones som les que movem el món. Les empreses estan formades per persones. Un equip està format per persones. O l'equip està realment ben liderat o no va a cap lloc. I això, qui ho lidera? Una persona. A qui lidera? A diferents persones. Per tant, o fem el lideratge realment com ha de ser o no anirà bé ni l'empresa, ni l'entitat, ni l'institució. Centrem-nos. Lideratges humans i al servei de la persona. Perquè, com va anunciar Núria Lao, presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, i tant us va agradar, el líder tradicional ha mort.
Doncs ens presenta ara mateix Mireia del Pozo el tema del dia avui a Plusvàlua Dones, el lideratge. Per tant, ja podem donar la benvinguda avui a la nostra taula. Primer de tot, a la doctora Maria Palacín, directora, màster, autor, lideratge i conducció de grups, també professora de psicologia de la Universitat de Barcelona. Què tal? Molt bon dia, doctora.
Moltes gràcies, molt bon dia a totes.
Doncs amb ella parlarem d'aquí res de lideratge, no, doctora?
Sí. Espero.
I tant, totalment.
I també avui compartirem doncs, tertúlia aquí al Plusvàlua Dones amb la Olga Ortiz Moreno. Ella és advocada civil i penal, especialitzada en divorcis, titulada, per cert, en lideratge femení i membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Molt bon dia, Olga.
Hola, molt bon dia a totes.
Al costat de la Olga, la Itziar Ruedas, també responsable d'Igualtat de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Bon dia, Itziar.
Molt bon dia, aquí estem.
Doncs totes preparades, Mireia, si et sembla, doncs comencem amb l'entrevista a la doctora, perquè, clar, nosaltres el tema que ens centra avui és el lideratge, no? El lideratge femení. Què és, exactament?
Doncs el lideratge és el saber influir en la motivació i en l'acció i el comportament de les persones. Llavors, aquest liderar és guiar, és orientar, és transformar l'altre perquè sigui millor del que creu que és. O sigui, capacitar-ho encara més enllà de les seves pròpies expectatives. Això seria liderar.
Liderar, ens parles d'influir, aquesta influència cap a les altres persones. També has fet servir el concepte transformar. Uh-huh. És cert, Maria, que arrel precisament del Covid ha evolucionat el concepte i en aquests 30 anys que tu portes al capdavant del màster d'autolideratges que precisament tu mateixa vas crear, com ha evolucionat aquest concepte?
Doncs el concepte de liderar ha evolucionat moltíssim des de teòricament i aplicadament s'han vist moltíssimes fórmules. Quina és l'actual? L'actual és que hem vist com diferents maneres de liderar ha fet que problemes es resolguin més aviat, de forma més eficient, de forma més eficaç i amb més implicació i compromís de les persones. En el mateix problema de la Covid hem vist com aquestes diferents maneres han fet possible doncs, resoldre problemes més aviat o més tard.
Però aquesta evolució que parles arrel del Covid, precisament, hem vist el que parlàvem d'uns lideratges més humans i no tan verticals com els que vèiem fa 10 anys, per exemple?
Totalment. Està de moda i s'ha posat en valor el liderar de manera transversal, el liderar potenciant la cooperació. No es tracta de manar, sinó que es tracta d'influir, es tracta de seduir, es tracta de promoure en l'altre. Llavors, de la verticalitat s'ha de passar necessàriament a la transversalitat, no? S'ha de passar a la horitzontalitat. Exacte, gràcies.
Doctora, i com ho podem fer, això? Perquè ara ens estàs donant pistes, de com no podem passar a no manar, que seria doncs, com el que no s'ha de fer per poder liderar no? Correctament. Com ho hauríem de fer?
Doncs s'han de crear un estil de comunicació molt més participatiu, s'ha de fer partícips a les altres persones en les preses de decisions, en la planificació, en la incorporació de l'altre a l'activitat i amb tot el que s'ha de fer. Llavors, aquesta potenciar la cooperació més que la competició. I nosaltres ens preparen massa per competir i molt menys per cooperar. Si som més cooperadors, serem més competitius, i aquesta és un canvi important.
A mi també m'agradaria preguntar-li, existeixen els líders naturals?
Sí, sí. Hi ha persones que són de petites que, escolta, van a jugar no sé què, van a jugar... No... I sempre la resta dels nens els segueixen, no? Aquest carisma o aquesta capacitat de traure els altres pot ser una...
Un tret identitari, no?, de la persona.
Sí, una qualitat que un tingui, doncs, des de que neixes, no? Vull dir que tens... Però també es pot aprendre, no? Es pot entrenar.
Ha sigut molt interessant, Mercè. No sé si t'has fixat com ha començat la doctora Maria Palacín a contestar quan ha dit, el primer de tot, l'estil de comunicació participatiu. I això ho podem lligar completament amb el que parlàvem justament dimarts i precisament amb aquest lideratge que la comunicació també transmet tant, aquesta responsabilitat que tenim d'inclusiu i integrador. O sigui que realment és fantàstic i hem de seguir tots i totes per aquesta línia. Les persones que ens escolten, Maria, ja van començar l'any passat a dir, a transmetre's això de que estaven una mica descol·locades o cansades amb tants models i estils de lideratge, tantes persones que en parlen arrel precisament de lo del Covid.
És que hi ha un tema, no? El lideratge, vist des de fora, se li dona poder en el grup, o sigui, liderar i poder és com va de la mà. Però aquest és un canvi, o sigui, el nou del lideratge és un poder distributiu. O sigui, el menys important en un grup ha de ser el líder, perquè el més important ha de ser el grup, ha de ser l'equip. I aquesta nova visió de lideratge, un lideratge més humil, més d'aprendre col·lectivament, és més propi de les dones. Potser, que dels homes.
I on queda aquesta coherència que estaves explicant, no? Aquesta coherència que ha d'haver-hi, no? Entre liderar i també arribar, no?, a aquest punt d'humilitat, no?, per poder ser, doncs, més proper al grup.
Doncs això són valors que s'han d'educar, s'han d'entrenar, s'han d'escoltar, s'han de compartir i pensar que una figura o un rol de líder pot ser transitori. Fins i tot, jo aposto més pel co-lideratge, que és més propi i el comparteixen molt més les dones, potser, que els homes, fins i tot. Però jo estic molt habituada a co-liderar, on hi hagi dos persones que habitualment doncs, tenen la figura femenina i masculina representada i és el lideratge més natural en un equip.
Absolutament, aquesta nova fórmula de co-lideratge va començar a sorgir fa uns anys, potser diríem uns 5 o 6 anys, i justament avui que tenim en línia a la Itziar Rueda Retuerto, jo crec que després ens en pot parlar, perquè PIMEC va ser la primera organització, entitat, que va fer un congrés sobre
el
co-lideratge integrant-ho amb el seu tema de les dones. Maria, centrem-nos. El lideratge és diferent a nivell empresarial que a nivell personal? Ens liderem o autoliderem diferent?
Doncs una mateixa persona que té aquest rol tant a nivell de casa o a nivell empresarial pot fer-ho de manera diferent. Pot fer-ho de manera diferent. Però l'estil essencial és el mateix. Vull dir que la part personal, tu vas a l'empresa amb la teva persona. Vull dir que tindràs comportaments molt similars. És veritat que l'expressió d'aquesta manera d'exercir el lideratge pot ser diferent, no?, a lo personal i professional, però l'essència és la mateixa.
A mi és interessant el que està explicant la doctora Maria Palacín Lois, directora de màster d'autolideratge i conducció de grups, també professora de psicologia de la UB, perquè ara quan estaves parlant també d'aquest colideratge, no?, venia al cap també la figura de la família, no?, del pare i la mare, que d'alguna manera també ells han de trobar, no?, aquest lideratge conjunt i compartit.
Absolutament.
És així. És el model de familiar representat per el pare-mare, aquestes dues figures, portades també a l'equip de treball, portades també a l'organització, portades a qualsevol institució. Fins i tot hi ha alguna posició en la que el mateix càrrec, però representat per dues persones, però no dos càrrecs, sinó un només de càrrec, que són els dos líders, perquè té molt més efectes positius sobre el grup, sobre qualsevol equip, un colideratge amb aquestes dues visions. No?
Totalment, totalment en positiu.
Doncs després de parlar amb la doctora Maria Palacín, nosaltres també la convidem a que es quedi avui a la tertúlia. I ja, Mireia, si et sembla, donem pas a la Olga Artit perquè li volem preguntar, perquè sabem que ella doncs, és una gran experta.
I està titulada, figura't.
Més titulada. Lideratge femení. Olga, què ens en pots explicar?
Hola, Mercè, hola, Mireia, hola, la doctora.
Hola.
Us puc explicar amb què ha dit la doctora Maria? Us vull afegir que, a més, el lideratge femení té una part molt important d'empatia en l'estructuració d'equips, té una comunicació assertiva, té un lideratge horitzontal, vol dir que la dona sap delegar quan lidera, i té la versatilitat, és a dir, la capacitat d'atendre molts temes. La dona pot estar tocant, com es diu, moltes tecles i pot estar organitzant equips i, a més, ser empàtica. I això no ho dic jo, ho diuen molts estudis que no citaré, però que tothom pot trobar. D'aquesta manera, la dona líder, la dona que reconeix aquesta conducta que és personal d'ella i que la tinc, si no es deixa sabotejar, escolteu-me bé, si no es deixa sabotejar, són armes o herramientes, o són coses que pot aplicar a la seva vida personal i a la seva vida professional.
Absolutament, perquè d'això es tracta d'aplicar-ho a les dues parts de la nostra vida per ser unes persones complertes. Olga, saps molt bé que hi ha moltes veus negacionistes en el tema del lideratge femení, precisament.
Bueno, potser aquestes veus negacionistes formen part d'una cultura que no ha evolucionat i que no està en la línia d'entendre que hi ha dos lideratges perquè homes i dones són diferents. El que passa és que hem de caminar junts.
Totalment, agafats de la mà, perquè si no, no arribem al lloc.
Perquè, Olga, aquests dos tipus de lideratge que deies tu, no?, que diferenciaves entre lideratge femení i masculí, són totalment diferents o creus que tenen coses en comú?
Són diferents perquè homes i dones som diferents. Llavors, a partir d'aquí, amb aquestes diferències i amb el lideratge que cadascú té de la seva vida o de la seva organització empresarial o de la seva botiga, de qualsevol àmbit on estigui, ha de fer servir aquelles coses que té. O sigui, vull dir-te, en les reunions, o en el món on ens movem nosaltres com a dones o en la nostra vida personal, moltes vegades la por que tenim nosaltres, les dones, a no ser estimades, la por a l'èxit, la por a no aconseguir els estereotips que la societat ens té destinats com a dones, tota aquesta barreja fa que patim extra. O sigui, no només patim perquè arribem a llocs de decisió, sinó que, a més, patim
per aquestes pors.
Totalment, totalment. Aquí estàs ja obrint uns nous conceptes de l'autosabotatge i el síndrome de la impostora, que ja en parlarem un altre dia, Olga, entrant-hi en profunditat. Itziar Rueda Tuertos, parla'ns tu, precisament, del lideratge empresarial.
Bueno, el lideratge empresarial ha canviat molt, no? Arran de... Ja estava canviant abans de la pandèmia i ara ha canviat encara més, no? Hem hagut de posar, com has dit al principi, no? El centre de les persones és el lideratge que avui, doncs, és el que funciona, no? Un lideratge actiu i especialment amb una gran capacitat per adaptar-se, no? La Covid, la situació actual, ens ha posat de manifest la importància de poder-nos adaptar als canvis i estar replanificant, no? Parlem d'un líder que ha hagut de gestionar els equips en remot, que això mai s'havia vist, no?
Correcte.
Pèrdua de la presencialitat i liderar les persones, gestionar doncs en remot, que no ha estat fàcil.
És molt més complicat.
És que és molt complicat.
Molt complicat. Sí, no? De la confiança a les persones, també, no? I en aquest treball col·laboratiu. I per acabar, m'agradaria dir una pinzellada d'un tema que trobo superimportant, no? I que així ens transmeten les empreses,
sí,
que lideren a l'actualitat, no? La importància de la part emocional de l'equip i de les plantilles, no?
Totalment.
D'empatitzar i de com tenim a les persones i com estan emocionalment.
I que moltes vegades, Itziar, Mireia, també això dona més productivitat, vull dir que un bon lideratge, el resultat serà millor. Mireia, abans comentàvem també aquí avui a l'espai de Plusvalua Dones, sí, realment li preguntàvem a la doctora, no? Sí. Ser lideresa o líder és nat, ens comentava doncs que sí, que hi ha doncs, persones que venen ja de sèrie, no? Amb aquesta gran habilitat, però a mi m'agradaria avui preguntar-li també a la doctora si podem aprendre a ser líders.
I tant que podem aprendre. Podem millorar molt les nostres habilitats i les nostres competències per influir, per motivar, per fer partícips als altres, per gestionar i conduir grups de manera molt més eficient, perquè aquestes són les tasques que ha de fer una persona que lidera. Ha de saber comunicar-se amb l'altre, saber escoltar un líder, potser és més important. Escoltant que no parlant. Llavors, aquestes habilitats s'entrenen. Evidentment, doncs el pico i pala en fer és el que fa que una persona doncs millori amb les seves competències.
És el que s'anomena, ara quan parles d'aquesta escolta, Mercè, és el que s'anomena l'escolta activa, que tant es practica, per exemple, doncs a la Fundació del Telèfon de l'Esperança o al Telèfon del Suïcidi Bàsic, doncs és aquests temes.
No tothom sap escoltar.
No, en absolut.
Segur.
I més avui en dia, que arrel del Covid, en parlàvem també ara amb la doctora Maria Palacín junts abans d'entrar en directe, que tot ens ha fet anar tan ràpid que fins i tot la pròpia comunicació, la gent ja no escolta el que li preguntes, sinó que directament contesten el que volen o el que creuen que els hi preguntaràs. Lligant-ho amb el que ara ens parlava la doctora Palacín, aquests valors, aquesta confiança i això que ens parlava també l'Etzia Ruedas, que transmet a les empreses d'aquesta part emocional de l'equip. Olga Ortiz, on queda l'autoestima?
Bona pregunta, on queda l'autoestima?
Bé, l'autoestima és una part tan personal i tan de tractar-se a un mateix que és bàsic, i la doctora em corregirà. Si tu no t'estimes, no pots fer que els altres t'estimin. Per tant, pots entrar en un bucle pervers en el que, com tu no t'acceptes com ets, transformes la teva imatge i dones una imatge equivocada del que ets tu, amb la qual comences a agafar postures o impostures que no formen part de la teva personalitat i llavors fas un totum revolutum que ja no ets ni líder, ni t'estimes, ni saps realment quina imatge estàs oferint a l'exterior.
Clar, que és el que ens transmetien diverses persones de les que ens escolten quan deien: amb totes aquestes noves informacions que ens transmeten arrel del Covid, del tema del lideratge, però quin agafo? Aquest, l'altre, el de més enllà? Clar, però les dones fan embolic, Mercè.
Clar, però Mireia, un bon líder, també la pregunta seria, per tant, si ja té l'autoestima baixa, pot arribar a ser-ho?
Doncs s'ha de treballar, vull dir, les pitjors persones per relacionar-se, llavors, per ser líder, és o les que tenen l'ego molt gran, o les que tenen l'ego molt petit. Per què? Perquè tenen unes molta necessitat d'omplir aquest ego, llavors els altres sempre estaran per sota d'ell o d'ella, i a la inversa els altres, no? Les persones que tenen l'ego molt petit, l'autoestima, no? Com diu la companya, sí, molt petita, doncs clar, sempre estan sotmesos als altres. Llavors, què has de fer? Has de autoliderar-te, has de saber qui ets i conèixer-te. I
m'agrada molt aquest concepte, autoliderar-te.
És que aquí ve, Mercè, tot comença, primer de tot, per l'autolideratge. I hem de tenir molt clar amb aquests valors i aquesta coherència que tu també preguntaves, que el primer de tot és ser bona persona. Si no som bones persones, és impossible que puguem autoliderar-nos primer i liderar a tot un equip, perquè, com deia la doctora Palacín, el més important avui en dia del líder no és el líder en si, sinó que és el grup.
Doncs a aquest grup que nosaltres també ens agradaria traspassar-li a la Icíar Ruedas aquesta responsabilitat empresarial, no? Que també d'alguna manera ve lligada a aquest grup que ha de liderar justament un líder. Icíar.
Sí, l'empresa té una responsabilitat que no hem d'oblidar, no? Que és la de garantir un entorn de treball segur, saludable i lliure d'abusos, de situacions de desigualtat. Per això sempre diem que és molt important, no?, trencar amb estructures jerarquitzades, fugir d'aquesta tipologia de lideratge, d'estructura, ja que comporta greus riscos. Són factors de riscos que li diem que tenen les entitats en llocs de treball amb molt de poder, ja que poden donar lloc a abusos. I això pot donar lloc, doncs, a situacions d'assetjament sexual, a situacions de desigualtat salarial, és a dir, a desigualtats. Per això s'han de fugir d'aquest tipus d'estructures tan jerarquitzades i anar cap a estructures horitzontals i poder garantir, l'empresa ha de garantir un entorn de treball segur i saludable per tota la seva plantilla.
Absolutament, és que sou...
Bueno, això és bàsic, empreses, no?
Clar,
és que, moltes vegades ara també a través de la pandèmia, no?
Sí.
Que tu ara comentaves, no? Un dels efectes de la pandèmia també podria ser que entre tots, no?, hem fet que la feina ha de ser un lloc segur, en tots els àmbits, no?
Absolutament.
En tots els àmbits.
Clar, perquè com ens estava plantejant la Itziar, si no, porta una sèrie de riscos. Més enllà de l'assetjament, més enllà de... Parlem també, Itziar, del que transmetien, d'aquesta part emocional tan important que hem tingut que tocar arrel de la pandèmia, de la salut mental, perquè és que ha afectat en els ànims de les persones treballadores, Itziar.
Sí, sí, jo això vull parlar amb una empresa que té unes polítiques de conciliació i de gestió del temps molt, molt avançades,
sí.
I la seva gerent m'explicava, no?, la seva greu preocupació per l'estat emocional de les seves persones treballadores, no?, ja que m'explicava, doncs, que cada dia o cada pocs dies entrava una persona explicant-li, doncs, que emocionalment estava malament i diferents situacions complexes i que venien de la situació actual, no? Per això és tan important treballar i empatitzar amb l'estat emocional de les nostres plantilles i posar-ho en el centre, especialment en la situació que estem vivint actualment.
Doncs gràcies, Itziar. I mira, ja per acabar una mica aquesta taula avui al Plusvalua Dones, Mireia, recollim una mica les idees més importants, doncs, que han sortit del tema del lideratge.
Sí, a mi, abans de recollir aquestes idees, crec que seria important també, Mercè, posar sobre la taula i que totes elles ens diguin si realment pensen que amb els canvis que hem viscut, les persones líders o lideresses, la resta, aquí seguim. Seguim a les idees o seguim a les persones? Comencem per la doctora.
Pues la idea de transcendir a la persona. La idea de transcendir a la persona. Llavors, la persona ha de ser un instrument d'una idea, un instrument d'una filosofia, d'un valor, i ha de ser més important que no pas la persona en si mateixa. Quan la persona és més important que la cosa, com dir-ho d'una manera molt simple, doncs s'està personalitzant massa i això és un error.
Exacte, és un dels canvis que hem vist més importants. Olga Ortiz.
Olga, a veure, volem escoltar-la.
Jo estic amb la doctora i sobretot la persona i després les idees, però la persona ha de tenir l'ètica i la integritat tant en la seva professió, amb els companys com amb els clients.
I Itziar, tu què opines?
El que s'afegeixen són les idees, que la persona ha de tenir la capacitat de transmetre el seu ideari i ha de tenir la seva manera de fer, la honestetat, la resiliència, no? Per el que actualment seguim són les idees que transmeten les persones.
I ja per acabar, si noies, m'agradaria preguntar-vos on són les nostres persones líders?
On són?
On són? Les tenim identificades?
M'encanta aquesta pregunta.
Doctora,
jo estic veient molta carència de bons líders en l'actualitat. Llavors, per exemple, en el món empresarial o en el món organitzacional a nivell públic, què ha faltat de manera molt àgil? Es veu, però no l'he vist tant. Molta flexibilitat i molta adaptació ràpida. La gent necessitava respostes de manera ràpida, flexibilitat, adaptació. Hem d'entrenar-nos en gestionar la incertesa, la incertidumbre. I això també és un entrenament dels líders, perquè no tot tenim respostes ja. Ens hem de saber moure molt bé amb la incertesa. I no ha passat això.
Olga, tu la tens identificat o el tens identificat, el teu líder?
Jo crec que el líder ha de servir d'inspiració. I no només és el líder mediàtic o la lideresa mediàtica. Són aquelles dones que fan coses per altres dones. Jo crec que el programa Plusvalua Dones ha convidat a molta dona que serveix d'exemple de líder. I fins i tot pues, la Mireia, que condueix el programa. O sigui que tenim molts referents, moltes referents en aquest àmbit.
Nosaltres estem encantades que la Mireia avui també formi part del matí a Ràdio Estel en l'espai doncs, de Plusvalua Dones. I també li preguntem, Mireia, quin líder tu tens o lideressa, com dius tu, de referència?
Aviam, per començar, i pot semblar molt el més normal del món, però a mi les meves dues persones líders són la meva àvia i la meva mare. Això absolutament, i m'emociono i tot. Més enllà d'aquí, a altres nivells, hi han hagut per mi moltes dones líders d'àmbit polític que malauradament ja no hi són o ja no estan exercint, perquè, i crec que l'Olga Ortiz estarà d'acord amb mi, una de les mancances més grans en lideratges que tenim des de ja fa uns anys és política. Sí. L'Àngela Merkel, n'hem parlat també amb la doctora Palacín, doncs ha estat a l'alçada, o va estar a l'alçada, va saber comunicar d'una forma molt clara, molt entenedora, i que va aportar confiança. Perquè més enllà d'aquesta manera d'influir, més enllà d'aquesta transmissió, la persona, el líder, el que ha de fer és transmetre i donar tranquil·litat a l'equip.
Totalment, i que sigui bona persona, com tu remarcaves abans, Mireia. Important. Ens hem quedat sense saber l'opinió de la Itziar. Itziar, tu la tens identificada, la teva persona líder?
Bueno, la meva persona líder és aquella persona, no, que recull, no, que totes aquestes, especialment la confiança en el seu equip i saber transmetre-la, no, que per mi és molt important, el transmetre aquesta confiança en l'equip de treball. Però que sí que m'agradaria recalcar és una idea que ja ha apuntat l'Olga, no? Que tothom pot ser líder en el seu propi espai, no? I que pot treure el millor de les persones que l'envolten i generar un ambient d'ajuda, no? Cooperació i superació de reptes. Mm-hmm. Per a qual cosa no només és líder el soci, el propietari, l'executiu, no? Sinó tothom podem ser líder del nostre propi espai, no? M'agradaria posar de relleu aquesta idea.
Que, per tant, torna a sortir, Mercè, el concepte d'autolideratge.
Sí. Jo em quedo amb això, eh? Una de les idees importants que a mi m'han agradat d'aquesta taula d'avui de Plusvalua Dones és aquest tema de l'autolideratge, que hem de començar per aquí, perquè sí. Si no ens autoliderem a nosaltres, no sé, doctora, ja per acabar, com a conclusió seria aquesta?
Si no som capaços de conèixer-nos, autoliderar-nos i gestionar la nostra pròpia vida personal, professional, no podem pretendre doncs, fer-ho amb altres persones, no? Orientar i guiar amb altres persones, si no som capaços d'orientar-nos nosaltres.
I en aquests minuts finals de l'Espai Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo, com sempre volem saber, doncs, Mireia, aquest resum, no?, que ens fas a mode de comiat.
Doncs comencem pel principi. Autolideratge, amigues. Fora inseguretats, gas a fons i endavant sempre. Generositat, escolta activa, col·laboració, integració a tots els àmbits i nivells. Som persones i els equips som una integració de persones.
Moltíssimes gràcies a Mireia del Pozo, a Olga Ortiz, també gràcies a Olga, a Laitxí, a Ruedas. Moltíssimes gràcies, noies.
Gràcies.
I també hem de dir a la gràcies, Itziar, també a la doctora Maria Palacín, que ens ha acompanyat avui als estudis de Ràdio Estel, la doctora Maria Palacín Lois, directora, màster, autolideratge i conducció de grups, professora de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver-nos donat aquestes nocions d'autolideratge. Jo em quedo amb això, Mireia, i ja preparant el programa de l'Espai de dimarts, que estaràs també amb nosaltres. Ja saps més o menys de què ens parlaràs, no? Entenc?
Ho sé. Parlarem de la situació matrimonial.
Oh.
Déu-n'hi-do.
Així que això és un terreny molt ampli, Mireia?
Bueno, referim a la situació matrimonial que ens trobem cada any quan tornem de l'estiu, i més pensant que venim d'un any i mig de pandèmia. Així que, Mercè, si et sembla, ens retrobem dimarts.
Home, per suposat. Escolta, Mireia, sobretot destacar doncs, que aquest any també contem amb el suport, no?, d'una gran entitat amb nosaltres.
Sí, sí, absolutament. El Centre d'Estudis de les Dones d'Europa aquest any s'ha afegit com a col·laborador, entitat col·laboradora del Plusvàlua Dones.
Doncs nosaltres encantadíssims de que estiguis amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Gràcies, Mireia, també a tota l'equip de la Mireia del Pozo, el Plusvàlua Dones. Seguim avançant al matí a Ràdio Estel amb molt més continguts. I res, et deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i a la tornada d'atenció, perquè avui aquí en aquest programa parlarem de ciència.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i Conell.